Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12. Us parla Pere Gilard. La Generalitat portarà el govern espanyol als tribunals perquè aboni els recursos que li pertoquen el 2019 en finançament. Així ho ha anunciat aquest dimecres el vicepresident del govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, durant una compareixença parlamentària per explicar el tancament de la Caixa avançat aquest agost a petició de la CUP i els comuns. L'escoltem.
Aquests recursos no són de lliure disposició per part del govern espanyol, no són esmenables en els tràmits dels pressupostos generals de l'Estat, no són una almoina que es dona a la Generalitat, ens corresponen per aplicació estricta de la llei. Per tant, en els propers dies, i en concret el proper dimarts, demanaré al govern de Catalunya que m'autoritzi a presentar un recurs contenciós administratiu davant dels tribunals corresponents perquè es faci efectiva la transferència de l'increment de recursos de les bestretes del finançament d'aquest 2019 i que es faci amb la màxima celeritat.
La quantitat que ha reclamat Aragonès supera els 800 milions. Més qüestions. En motiu de la celebració de la Festa Major de Tordera, el Banc de Sang i de Teixits organitza un any més la campanya de donació de sang especial per Festa Major. L'unitat mòbil estarà situada al centre de la població durant tot el dia. El Banc de Sang fa una crida a la donació, atès que calen 1.000 donacions diàries per cobrir la necessitat del sector. Lluís Sabater, Ràdio Tordera, bon dia.
Bon dia. La falta de temps és una de les causes per la qual la ciutadania no dona sang. Per aquest motiu, les vacances poden ser un bon moment per fer aquest gest altruista que no comporta més de 30 minuts. Així s'ha organitzat campanyes arreu de Catalunya i arriba avui a Tordera. Segons Roser Vallès, del Banc de Sang i Teixits, calen 1.000 donacions de sang diàries per cobrir les necessitats del territori i anima a tothom a participar a aquesta donació.
Cada dia aquesta sang que les persones donen ve al que és a la central del Banc de Sang i Teixits, on tenim el laboratori. Aquesta sang es processa, s'analitza i es guarda, de tal manera que la sang que jo dono avui no anirà avui a ningú, sinó que ja anirà d'aquí uns dies. Es processa i es divideix en tres components: els glòbuls vermells o hematies, les plaques i el plasma.
La campanya especial de Festa Major es durà a terme avui durant tot el dia des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre darrere la plaça de l'Església.
Gràcies, Lluís, des de Ràdio Tordera. I anem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on ha nascut una associació compromesa amb el foment i la divulgació de l'òpera. Es tracta d'una entitat que organitzarà xerrades, concerts i tot tipus d'activitats lligades a aquest gènere. Sergio Morales, Cugat.cat, bon dia.
Bon dia. Neix a Sant Cugat a Pròpera, una associació sense ànim de lucre amb l'objectiu d'acostar l'òpera a tota mena de públics a través de diverses activitats. El seu impulsor, el tenor i divulgador musical Marc Sala, destaca del projecte la seva aposta per la qualitat artística i professionalització dels seus membres per oferir a la ciutadania serveis i espectacles de gran qualitat artística.
Doncs a Pròpera és una nova associació sense ànim de lucre d'aquí a Sant Cugat, amb l'objectiu principal d'apropar l'òpera a tothom, no? I fidelitzar també el públic que ja és aficionat a l'òpera, però sobretot tenint en compte que l'òpera, com diu un amic nostre, és un espectacle que molta gent encara no sap que li agrada l'òpera.
La primera de les propostes de Pròpera començarà al setembre amb el cicle de conferències Òpera entre copes a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Gràcies, Sergio Morales, per aquesta informació amb la qual tancarem aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
Mar i muntanya. El programa més refrescant d'aquest estiu. Mar i muntanya en directe, 12 a 1 del matí. Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs ara el que volem fer és posar-hi música, en aquest cas música a quilòmetre zero. Tenim aquí ja al meu costat, precisament, a l'Albert Oliva, que ell és músic i cantant. I jo deia, al teu costat és un dels seus temes, del seu disc, que Fusta al cor. Si us sembla, per començar aquesta entrevista, abans de saludar-lo, escoltem Al teu costat.
aquest temps ha passat volant i al teu costat mai m'he sentit sol. Quan sembla que tot s'ha d'ensorrar, et miro els ulls i torno a l'allar. Les teves mans saben escoltar, la teva pell em fa volar. No hi ha paraules que puguin dir tot el que tu em fas sentir. Tot el que hem guanyat, tot el que hem perdut, ho tenim guardat en un lloc sagrat. Jo vull estar al teu costat, no vull veure plorar. Jo vull estar al teu costat, no vull veure't marxar. Aquests temps tot és tan complicat, vull créixer amb un plantat al teu costat. Cada cop que em venç la por, et miro els ulls i torno a l'allar. Les teves mans saben escoltar, la teva pell.
Doncs amb aquest tema al teu costat d'Albert Oliva, doncs el presentem, li donem la benvinguda, que sí que el tinc al meu costat, eh? Seguint amb el joc de paraules del tema, benvingut al Mar i Muntanya.
Bones, què tal?
Tindrem també el nostre company Juanjo López des de Ràdio L'Escala, que farem l'entrevista plegats. Juanjo, estàs aquí amb mi, eh, que sí?
I tant, un plaer, Albert.
Igualment.
Albert, aquest nou disc, aquest primer disc teu, Fusta de Cor, podríem dir que és una barreja de folk modern d'autor. No sé si ho defineixo bé, explica'ns pels nostres oients com és això del folk modern d'autor.
Bueno, jo dic rock-folk emocional, també.
Rock-folk emocional, ostres.
Sí, és que costa una mica trobar... De fet, és... És un de les dificultats de trobar l'estil propi. Jo porto molts anys a la música, llavors he tocat molts estils diferents i no m'he casat amb cap, tampoc. Però, clar, els temes els vaig crear amb guitarra acústica i veu. Llavors, clar, això és la base del folk, no? D'agafar una guitarra i amb una guitarra acústica i una veu fer els temes. Llavors, com que els temes estan creats d'aquesta manera, doncs té aquesta onda folk. Però, bueno, al disc hi ha un blues... que és més elèctric, hi ha alguns temes que van més cap al pop-rock, en directe també fem un reggae, per exemple, no? o un rock. Vull dir, bueno, és una mica una barreja d'estils, però sí que l'eix central, d'almenys aquest disc, és el folk. I és emocional perquè, bueno, hi ha molta emoció. tothom, la gent que em coneix, ja m'ho diu, hòstia, tio, és que tu ets molt emotiu, eh? Però sí, és veritat, no hi puc fer-hi res.
M'agrada parlar de... No?
Sí, de que hi hagi xitxa, saps? Si no hi ha xitxa, no... no... Si no hi ha passió i... Però bueno, això cadascú...
Juanjo?
I tant, la passió és un tema important, eh? Ara, parla'ns una mica del teu àlbum, de Fusta de Cor. Quin Albert hi podem trobar en ell? Són 8 temes composats per tu, que has anat elaborant al llarg d'anys de contenció, de no composar, no?, de no escriure música. Explica'ns una mica per què aquesta contenció i com ha estat el procés creatiu.
Sí, va ser una mica com una explosió, perquè, com he dit abans, porto molts anys a la música, treballant amb altres artistes i amb altres bandes. De fet, fa uns 20 anys que estic en el món de la música, però hi havia treballat com a arreglista o com a composant en banda, però mai havia fet tot el procés jo sol, no? D'agafar i fer totes les lletres, és a dir, de tot, des de tot, no?
Sí, parir-lo tu mateix.
Ah, exacte,
no?
Parir-lo jo mateix. I tenia ganes, però mai m'acabava d'atrevir, no? I llavors va ser una... ha estat com una erupció, no? I llavors, clar, suposo que per això també ets tan emotiu, no? Perquè va ser algo que va sortir molt de mi, no? I és molt... clar, si tens una banda, suposo que els temes, no?, van... cadascú hi fica la seva part i tal. En canvi, el ser jo sol, doncs, van sortir així molt emocions que tenia dintre, coses que volia dir, i la veritat és que estic molt content del procés. La veritat és que sí que fer-ho sol com a solista és complicat, perquè et recau tot a tu, tot el bo i tot el dolent, però també, bueno, també es realitza molt, i la veritat que estic molt content també dels fruits que ha donat el disc i que... com ha anat tot plegat, de poder-lo ensenyar, mostrar en directe i això. I la veritat que tinc moltes ganes de continuar composant i treure el segon disc. Exacte, sí, sí.
Molt bé, i com parlàvem ara, has dit que portes uns 20 anys en el tema de la música, fent cançons i tal, però hem estat llegint per internet que sobretot destaques aquest últim any, 2 anys. Ens podries dir per què?
Bueno, precisament per això, suposo, per... bueno, suposo no, sí, per això, no? El treure el meu disc, el treure, fer la meva música, la veritat que he descobert un nou lloc dintre la música, no? La música és quelcom molt... i la veritat que tocar els teus temes, bueno, té una recompensa especial, no? I una connexió molt, molt diferent, que no... clar, no ho havia sentit, no? Llavors, la veritat que sí, que ha estat hi ha un abans i un després, a partir de... també de tirar el meu projecte endavant, no? Muntar la banda, ocupar-me de tots els detalls, no? Llavors, és que puc decidir-ho tot, i llavors, la veritat que em fa... bueno, em fa més feliç, sí. O més realitzat, diguéssim.
Clar, músic figuerenc implicat en diferents bandes, com deies, que portes molt de temps a la música. Podríem dir que ara el fet d'actuar en solitari és com despullar-se, no?, a dalt l'escenari, no?, de despullar-se davant del públic. Fa una mica de vertigen, no?, potser.
Sí, sí, totalment. I és un procés, eh? Clar, al principi vaig començar a fer els temes 2 o 3 anys abans de treure el disc. I al principi, clar, tens pors, has de lluitar contra les pors, no?, les vergonyes, t'has d'empoderar, no?, ara aquesta paraula que està, bueno, tan de moda i que guai que estigui de moda, però sí, hi ha un punt que t'has d'empoderar, i perquè, clar, et despulles i estàs parlant dels teus sentiments, és despullar l'esperit una mica, i llavors sí que, bueno, has de lluitar contra les pors, sí, sí, i aprendre moltes coses, no?, com es fa això, com es fa allò, en fi, però bé, ho recomano.
En Juanjo, volia preguntar pel nom del disc, oi, Juanjo?
Sí, perquè em sembla un nom molt, molt curiós, no? Però, aviam, si l'anem escoltant, més o menys ja ho anem entenent, no? Ens està parlant d'aquest nu espiritual, no?, d'aquesta força i aquesta empenta que ha hagut de fer per treure un disc en solitari, cosa que valoro molt, no? I imagino que deu anar per aquí, no? Imagino que deu ser un compromís de sentiments i un cúmul que ho has anat a lligar tot amb aquest nom de Fusta de Cor. Però si tens alguna cosa més que explicar-nos, estaria molt interessant en saber-ho.
Bueno, sí, el títol del disc, jo a vegades al final ho acabava definint com que Fusta de Cor és com un material que no existeix creat, diguéssim, que és la música del disc, que és fusta perquè és molt orgànica, perquè de fet no hi ha música electrònica al disc, és tot música d'instruments acústics, no? I de cor perquè parla molt d'emocions, no? Llavors és com algo molt orgànic i molt emotiu, i per això vaig triar aquest nom. I també, bueno, perquè a casa tinc un cor de fusta, que li dic jo, que és una soca d'un arbre, que fa molt de temps que m'acompanya i per mi és com allò un amuleto.
Un referent, no?
Sí, potser. I de fet volia que sortís a la portada, però al final no quedava gaire bé. I, bueno, això. També és aquesta connexió amb la natura que tinc, que jo visc a pagès, saps? I llavors,
sí,
bueno...
Sí, has deixat la gran ciutat, Figueres, no? Ah, per anar-te'n a pagès, diguéssim, sí, 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 no? Sí. Bueno, està bé, eh? El canvi ajuda a crear un entorn més natural?
Sí, sobretot ajuda al silenci.
El silenci.
Almenys, sí, perquè clar...
És curiós, no?, perquè és contraposat, no?, la música és so i el silenci ajuda a crear so, no?
Ah, exacte, sí. Bueno, és una mica, jo ho explico, que és com el pintor que necessita un full en blanc, no?, o una tela blanca. Clar, els músics necessitem silenci per poder crear-hi a sobre, no?, per poder pintar música a sobre. Llavors, a la natura o la vida al camp, a part de que també té sorolls, com el gall, que cada dia al dematí canta. Però, bueno, ja canta, no? Ja
però no, les campanes, no?, que a vegades...
Les campanes o... No.
Les,
però, bueno...
Els xais, no?, que...
També buscant una tranquil·litat interna, no? També. I jo, bueno, també el meu avi, mira, era pagès de Vilanant, llavors jo sempre he tingut aquest...
Aquesta vessant més, de, sí, més rural. A més, abans et preguntava això, no?, si era com despullar-se davant del públic doncs actuar en solitari, precisament també deu ser una pujada, no?, també d'emocions, el fet de sentir doncs temes com, per exemple, el del Temps dirà, doncs, en algunes sèries de TV3, de Televisió de Catalunya, per exemple, en concret, el Temps dirà, doncs, ha sonat alguna vegada a Com si fos ahir aquesta telenovela. Si et sembla, l'escoltem i comentem el que,
sí,
vas sentir, no?, al poder-la sentir en aquesta sèrie.
No sé cap on, no sé tot on, menys tu i jo. El temps dirà el que hem de fer.
Doncs aquest tema, el temps dirà, quina emoció, no?, que un tema teu surti, doncs, això, en una sèrie de televisió. És...
Sí, la veritat que sí que fa il·lusió. I també és com una mena de reconeixement, no?, del que estàs fent, bueno, agrada i és vàlid, que és molt important, sobretot, suposo, el primer disc, no?, que esperes una mica això, no? Sí que al final ho fas per tu i per, bueno, per realitzar-te i tal, però evidentment també esperes que la gent, no?, que hi hagi alguna cosa que algú li agradi, no? I sí, la veritat que molt content. A més, aquest tema és especial perquè era un tema que no havia d'anar al disc perquè no el vaig crear mentre estava gravant el disc. A casa tenia un piano i un dia, a mig dels dies de gravació, em vaig assentar, pum, i em va sortir aquest tema així com un... del no-res. I llavors, amb el tècnic de so, Carles Xirgo, gran tècnic, doncs vam dir, fiquem un micro aquí al piano i pum, gravem-lo. I va ser així, i és com molt fresc, i té un punt així molt fresc que m'agrada molt, no? I llavors, bueno, sí, som molt content, també. El temps dirà.
Juanjo, què et sembla?
Volem fer dues preguntes.
Sí.
Ah, em sembla molt maca, la veritat. La cançó és preciosa, vull dir, deixa'm-ho dir, també.
Merci.
I ara, aquesta cançó m'ha fet una mica reflexionar i et vull fer dues preguntes així una mica més íntimes.
Sí,
la primera és molt fàcil de respondre. Si poguessis descriure les teves cançons amb un adjectiu, quin seria?
Emotives, és el primer que em surt.
Sí. I et descriuries a tu mateix com a emotiu, també?
Sí,
hi hauria aquesta relació?
Sí, sí, totalment. Sí, sí. No... Sí, la veritat és que les cançons són molt com jo sóc. Jo amb això sí que sóc una persona molt transparent i diguéssim que no hi ha estratègia. També va sortir això i jo llavors...
Sí, el que escoltem és el que ets, no?
Sí, no hi ha molt de filtre. Potser en el segon disc potser sí que dic, bueno, a veure què vull ensenyar, què no vull ensenyar. Però aquest era molt, mira, em sortia un tema d'això, doncs mira, és el que hi ha, no? Vull dir, ha sortit això. No, no era el rotllo, vaig escriure de tal cosa, no, és com em ficava la guitarra, pum, agafava també el paper i a veure què sortia, no? I mira, va sortir, per exemple, aquest, El temps dirà, no? Com una reflexió...
Sí, el temps dirà, el disc, per exemple, com anirà, no?
Sí, bueno.
Digues, Juanjo, perdona.
No, dic que també és important, jo crec, per un artista, no? Jo tinc un amic que està començant en el món de la música, també, i sempre li deia una cosa, dic, sisplau, no perdis l'essència d'allò que et fa ser qui ets. Perquè moltes vegades els músics, quan ja comencen a tocar temes més comercials, per mi perden l'essència d'allò que volen mostrar i acaben ensenyant el que no volen ensenyar. I tot es perd pel camí. Per mi un valor molt, molt important i molt afegit en el món de la cançó és has de ser qui ets i has d'ensenyar qui ets. Per mi, almenys, com a opinió personal, vull, crec que és important.
Totalment.
I crec que tu vas per aquest camí.
Totalment. Sí, jo també. És una cosa que valoro molt en els artistes, que és l'autenticitat, no? Parla des de tu, no et fiquis màscares, no et disfracis. Passa que també és respectable, eh? És respectable. Vull dir, també hi ha artistes que tenen el seu personatge creat, no? A mi no, a mi m'amola allò, l'autenticitat, no? Allò. I quan és veritat, jo crec que les cores són molt més punyents i arriben molt més lluny.
Clar, potser...
Al final la música està per arribar allà on altres arts, no? Que jo considero art, no hi poden arribar. És ensenyar allò que no es veu. Jo sempre he descrit la música amb aquesta frase.
Bona descripció.
Clar, ensenyar allò que no es veu. I clar, i a més, fer-te sentir, no? Perquè una mica és el que tu busques, no? Potser, o que aconsegueixes, no? Amb la teva música, fer que la gent senti, no? Si és tristor, si és melancolia, no sé quins sentiments són els que s'han de sentir mentre estàs escoltant la teva música.
Sí, a més, a part, també no oblidem que la música és teràpia pura, eh? Jo el tema que obre el disc, que és el content, que és una cançó que pel títol Discontent, més que parlar d'estar content, és una cançó que parla de la lluita per estar content, no? De la voluntat de voler estar content. Llavors, aquesta cançó jo la vaig fer un moment, ja fa temps, que estava fatal. I realment vaig dir, hosti, què puc fer per estar content? Tal. I vaig dir, doncs faig un tema, no? I a veure si funciona. I la veritat és que ha funcionat.
De deixar que no permetre que t'ennubulin, no? El voler estar content.
Sí, sí. No? I jo vull estar content, no? I la tornada al tema diu això, vull estar content. I llavors, jo, per exemple, aquesta cançó, sé de gent que després m'ha vingut i m'ha dit, hòstia, és brutal aquest tema, l'energia que et dona, no? Per dintre, que et fa com algo de tirar endavant. Llavors, clar, això és genial. I si això no és des de l'autenticitat, jo crec que no... costa molt arribar a la gent. Però sí que la veritat que té una part curativa la música, també. Sí que a vegades només pensem en la part lúdica, però la música és molt gran, no? I serveix per moltes coses. Entre altres coses, això, per intentar estar, per estar més content.
Exacte. Amb en Juanjo dèiem, hem repassat, Juanjo, les actuacions que has fet en els últims mesos, o aquest estiu, perquè l'estiu és un bon moment per escoltar música, ho diem aquí en el programa. Has estat actuant a Campllong, Planoles, i l'últim va ser precisament dissabte passat, al càmping Bassegó de Parc del Banyà, no? No sé quins projectes de futur tens a nivell de segon disc o d'actuació.
La veritat és que ha anat molt bé. Des de el març de l'any passat vaig publicar el disc i la veritat que hem actuat bastant. Sempre els músics el que ens agrada més és el directe i ens hauria agradat actuar més, i sobretot amb tota la banda, perquè a part de fer concerts en solitari tinc el quintet, i bueno, ja ens hauria agradat més fer més bolos a quintet, que costa moure-ho i així, perquè clar, com més gent és més complicat, però molt content dels concerts. I llavors ara ja em vull ficar a treballar el segon disc, a pensar quan començo a gravar. Ja tinc alguns temes fets i treballar idees, i la veritat que tinc moltes ganes, també. És com... una nova energia, no? Una nova empenta que tinc ganes de fer-ho. I també ja el veig molt diferent, saps? Que tot el... Bueno, això. Pues,
a part, bastant... també hem sabut, Albert, que formes part de l'espectacle Heavy per Xics, i aquest any actueu per segona vegada a l'Acustiqueta.
Sí.
I també formes part d'una banda tribut a Bob Marley, del heavy al folk passant pel reggae, que són tres estils molt diferents, no?
Sí, la veritat és que...
Són costos dels pals, podríem dir.
Bueno, tots no, eh?
Quasi tots.
N'hi ha molts. Però sí que sempre he estat un cul inquiet. No... Per això també deia abans que no he trobat un estil que... Vaig fer música de manera global i tots els estils tenen les seves coses bones, no? El reggae, per exemple, m'agrada molt. I també tinc un reggae que segurament anirà al segon disc, que es diu Tots som terra, que ja el toco en directe. I llavors, bueno, el heavy, jo vaig començar a fer heavy quan era jovenet i tal, i mira, també és, i també és un gran projecte heavy per xics, i també per la mainada que està molt en auge. També estic amb una banda que es diu Pop per xics. Llavors, mira, estic al heavy per xics i al pop per xics. Això ja...
Interessant, interessant.
Ja es veu que, puc que canvio d'estils, no? Que, sí, sí. Que no sóc ni una de cosa ni una altra.
Polifacètic. Sí. Si et sembla, Albert, moltes t'agraïm que hagis estat avui aquí al Mar i Muntanya amb nosaltres, repassant aquest disc i donant-nos aquesta primícia del segon disc que ja estàs preparant. Si et sembla, acabem amb content amb aquest tema que ens explicaves abans.
Deixem-ho ben amunt.
Perfecte. Fins ara mateix.
Gràcies.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Amb el so, sabent que ets de debò, vull saber aquells secrets que guardes dins el cor. El temps és cruel i no espera mai, però sempre ens quedarà. El soroll etern que ens acompanya. El soroll etern que ens acompanya. Anys passen volant, diria que no, però semblen dos estranys. Avui tot és incert, tot sembla canviant, però potser demà ho veuré tot més clar. El temps és cruel i no espera.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mari Muntanya. El programa més refrescant d'aquest estiu. Mari Muntanya en directe d'11 a 1 del matí. Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs ara el que volem fer, volem anar cap a Sant Joan les Abadesses amb el nostre company Guillem Planagumà des de La Veu, que avui ens parlaràs d'ADN antic. Explica'ns això, Guillem, explica'ns-ho bé.
Sí, mira, Mercè, nosaltres aquí a Sant Joan sempre ho diem, que som un poble de moltes cultures i moltes nacions, i entre altres perquè tenim molts ambaixadors repartits pel món. De fet, si entreu a Instagram hi ha un hashtag que és Santjoanins pel món, i a part de la gent de vacances que hi ha per allà que hi penja les seves fotos, també hi tenim tota la gent que està estudiant fora, que està treballant a fora, que està, vaja, visquent a fora. I avui justament volem parlar amb una d'aquestes persones. Ell és en Xavier Roca. En Xavi és biòleg, va estudiar Biologia a l'Autònoma, de fet hi va fer també un màster en ADN antic, que ens explicava l'altre dia que parlàvem d'aquests morts de la Guerra Civil que hem trobat aquí, que es van trobar, que eren del Ripollès. Ens explicava ell, no?, com a persona que ha treballat l'ADN antic, algunes de les aplicacions que té a estudiar aquestes coses, com ara aquest fet de memòria històrica, no?, que pots retrobar el fil genètic de persones que estan enterrades des de fa 80 anys. També té altres aplicacions, evidentment, en saber la història de l'home. Justament això, en història de l'home, és el que s'està especialitzant ara, perquè ell està a Austràlia, concretament a Adelaida, fent un doctorat sobre ADN antic. L'està fent a l'Australian Center for Ancient DNA, en aquest laboratori de la Universitat, com ho dèiem, d'Adelaide. Ella està especialitzant-se en la història genètica de Mesoamèrica precolombina. Aquestes paraules callicades gairebé no ens tenen gaire sentit per nosaltres. És el que ara ens explicarà en Xavier Roca, que el tenim a l'altra banda del telèfon, des de l'altra banda del planeta. Hola, Xavi.
Hola, bones. Què tal?
Molt bé. Ara dèiem això, nosaltres aquí som al matí, però tu ja estàs gairebé aviat cap a dormir, te n'hi vas, per la diferència horària, de manera que t'agraïm que ens hagis respost la trucada. Primer, tot això que t'explicava, no? Estàs fent aquest doctorat que t'està portant 3 anys a Austràlia sobre la història genètica de Mesoamèrica precolombina. Què vol dir tot això, Xavi?
Exacte. Mira, aquí en el meu centre tenen diverses línies d'investigació i jo estic en el que és l'apartat d'evolució humana. I en aquest meu grup el que intenten investigar és bàsicament la població, o sigui, com es va poblar aquest món des de la sortida d'Àfrica, no? A part d'això també fan diversos estudis de selecció i de biologia evolutiva. Llavors, el meu supervisor s'ha especialitzat en el que és el poblament d'Amèrica, com des de Beríngia es va entrar l'home i s'ha començat a poblar tot el continent americà. Llavors, es tenen moltes informacions de les migracions del que és el nord i del sud d'Amèrica, però es desconeix totalment tot el que és la història genètica de Centroamèrica. Llavors, el que centrarà el meu doctorat serà com en una regió de Centroamèrica, que és Mesoamèrica, com es va donar aquest procés de migració, que és essencial per entendre com des del nord es va anar cap al sud.
Xavi, com et vas interessar per aquest tema? Perquè és una cosa molt concreta, no? Què et va portar, què la vida et va portar a interessar-te per aquest tema?
Exacte. Jo, com ha dit en Guillem, en el meu màster em vaig especialitzar en l'estudi de l'ADN antic. Llavors, quan jo vaig acabar el màster, estava centrat en que em volia fer un doctorat sobre ADN antic, que era el que a mi m'agradava. Llavors vaig trobar aquest laboratori que estaven buscant estudiants, vaig passar el procés de selecció i teníem diversos temes d'investigació. Llavors aquest era un dels que estaven treballant i em va agradar i vaig tirar endavant. Llavors, més que buscar aquest tema en concret, el que em va portar aquest tema va ser l'estudi de l'ADN antic.
Molt bé, Xavi, ens explicaràs això, de, ara que us esteu centrant, tot i estar a Amèrica, en aquests estudis a aquesta zona de Mesoamèrica, no? que ens explicaves, i és aquesta zona de Centroamèrica, no? que avui en dia podríem dir que és el sud de Mèxic. Ens explicaràs això, que el context genètic d'aquella zona doncs hi han passat moltes coses, no? D'entre d'altres perquè des de sempre ha estat una regió molt multicultural, i tot i que és una de les regions, no, més claus, podríem dir, a nivell genètic de tot Amèrica, tant de Nord-Amèrica com de Centroamèrica, potser és de les menys estudiades, i és justament el que esteu fent vosaltres. I per què és la menys, una de les menys estudiades, i de quina manera l'estudieu?
Exacte. Està molt poc estudiada perquè està a l'Equador, aproximadament, les temperatures són molt elevades, i el que fa això és degradar les restes humanes antigues. Llavors, això el que comporta és que l'extracció de l'ADN sigui molt dolenta. Llavors, per això hi ha un desconeixement del que és tot l'Equador de la Terra a l'hora d'extreure l'ADN. El que passa és que amb les noves tècniques i les noves metodologies de seqüenciació, el que ens ha permès és poder tenir més bons resultats d'aquestes zones. Llavors, aquests estudis més recents ens permeten poder estudiar Mesoamèrica, que és el gran incògnita que teníem d'Amèrica. Llavors, com tu has dit, Mesoamèrica és el que és al sud de Mèxic, i passa per Guatemala, Belize, una part d'Honduras, del Salvador, una part de Nicaragua i de Costa Rica. Llavors, el que ens permetrà entendre l'estudi de l'ADN antic, perquè hi ha gent que diu, i per què no ho feu amb persones actuals? El problema del que passa a Amèrica és que, degut a la colonització, les poblacions són barrejades, són barreges de natius americans amb europeus, africans i asiàtics. Llavors, el que ens permet estudiar l'ADN antic és veure els llinatges genètics autòctons de la zona, i també veure quins llinatges es van extingir per culpa de la colonització. Llavors, aquí anem més enllà, que és l'estudi de la selecció abans i després de la colonització europea.
Molt bé, Xavi. Clar, sembla curiós, no? Això sembla tonteria que ens explicaves, que per les altes temperatures es conserva menys, i entenem, no?, que si estiguéssiu estudiant a l'Antàrtida, potser l'ADN allà es queda més, de, no? més ben conservat pel mateix estat en el qual es troba. Si no m'equivoco, vosaltres justament al setembre, no?, el mes que ve, feu una excursió cap aquí, en algun punt de Mèxic, per recollir mostres. Com serà aquesta excursió, Xavi?
Exacte, ara tenim algunes mostres per poder fer els primers estudis preliminars, i a la que tinguem els resultats, al setembre, no, encara és una mica just, segurament anirem més cap a finals d'any, aniríem a buscar més mostres. Llavors, la ciutat principal que jo estudiaré és Teotihuacán, que és una ciutat que està molt a prop de la ciutat de Mèxic, i és una de les poblacions més grans del món en el seu moment, en l'època clàssica. Més gran que fins i tot el que s'ha dit d'Egipte, de Roma. Era la població més gran en aquell seu moment, en l'època clàssica. Llavors, era una ciutat molt, molt característica perquè rebia migracions de tota l'àrea. Llavors, era una ciutat multicultural, multiètnica, i no estava governada per cap emperador ni ningú que fos una mica dictatorial. Era una societat en què les diferents ètnies que hi havien es posaven d'acord per conviure junts. I el més curiós d'aquesta ciutat és que va arribar un col·lapse en què la ciutat es va extingir. Llavors, encara no se sap el per què aquesta ciutat va col·lapsar. No sap si són per causes demogràfiques o per causes de guerres, o per algun problema d'alguna malaltia. Llavors, això també esperem que els estudis genètics puguin posar una mica la solució a aquest problema que es té.
Xavi, ara parlaves d'aquesta recollida de mostres, perquè ens en fem una idea, així explicat breument. Sí. Com es fa per recollir aquestes mostres, o quin tipus de mostres es recullen?
Exacte. Mira, els arqueòlegs tenen els que són els ossos dels individus i llavors, un cop es tenen les restes òssies, es miren els millors ossos en què es pot recuperar l'ADN. Llavors, normalment el que tens més bons resultats solen ser les dents, utilitzant la part del cementum de dins, o si no, el que dona més bons resultats és la part de l'os petrós, que és el que es troba a l'interior del crani. Aquests són els dos ossos en què tens més bons resultats.
Molt bé. I escolta, Xavi, ara ens parles molt d'això, no?, d'ADN, però també ens has parlat molt d'història. Tu has hagut de formar-te en història també per poder dur a terme aquests estudis?
Exacte. O sigui, el que intenta fer aquesta part de la genètica és ajudar la història a contextualitzar el que ha passat, no? Anar més enllà del que la història no pot. Llavors, jo formació de història no tinc, però clar, he de saber què passa, o sigui, he de saber com la informació genètica pot col·laborar amb el coneixement de històric. Llavors, clar, m'he de formar, però és el que forma part d'un doctorat, no parar de formar-te en diferents àmbits, perquè també m'estic formant en bioinformàtica, perquè a les noves tecnologies el que permeten és fer moltes més coses, però cada vegada hi ha menys laboratori i hi ha més informàtica.
Molt bé, Xavi. Ara ens parlaves d'això, d'aquesta zona en concret de Mesoamèrica, que és la que aneu a estudiar, aquesta zona que comprèn, entre d'altres, doncs, el sud de Mèxic. Una pregunta més general, perquè a la gent també que ens estigui escoltant, potser amb coses tan concretes no se li escalfi tant al cap, però una cosa també que em crida atenció a mi, no? I això que se'ns diu sempre, no?, que el genoma humà o que l'origen de l'home és africà, no? Si això està confirmat, no? Una mica la teva disciplina és el que... l'estudi genètic és el que... Bueno, què ens fa que siguem tants milers d'anys després siguem tots tan diferents?
Carai, quina pregunta. Sí, l'Homo sapiens es va originar a Àfrica i van passar molts anys abans que l'home sortís. Es creu que no només va ser una migració, en va haver-hi diverses, però bàsicament... el que es coneix és que a partir de diferents marcadors del genoma doncs s'ha pogut seguir les traces cap enrere, no? Per saber on era l'origen. Llavors sabem que l'origen és a Àfrica perquè és on hi ha la diversitat genètica més gran. A la que van sortir va haver-hi un coll d'ampolla. És veritat que quan ens mirem ens veiem tots molt diferents, però el que és curiós és que els quatre aspectes que ens veiem són molt petits, perquè en veritat genèticament els humans som completament semblants. Llavors, el tret distintiu de les poblacions és el que ens permet entendre com es comporten diferents malalties, per exemple, en diferents poblacions. No sé si té respost més o menys la pregunta.
Sí, clar, no, suposo que no és fàcil. Doncs llavors, Xavi, suposo que amb tot aquest batibull de migracions, de canvis de població, de moviments de població, no ho sé, podríem dir, no, que els moviments humans i aquestes migracions doncs deixen d'alguna manera empremta en el nostre genoma i en el nostre ADN, no?
Sí, avui som el que els nostres avantpassats van moure's, no?, podríem dir.
Exacte, sí, tens tota la raó. I això amb l'estudi del genoma es pot comprovar. I el curiós és corroborar si les persones que viuen en aquell lloc concret són la continuïtat genètica dels que van estar-hi anteriorment. Sabem que les primeres persones que estaven a la península Ibèrica no són els nostres antecessors directes, per exemple. Aquesta també és una manera d'estudiar-ho que és molt curiosa.
Clar, interessant aquesta teva disciplina, doncs això, no?, que a través de la biologia ens ajuda a entendre el passat, per saber qui érem i qui som, no?, podríem dir.
Exacte, sí.
Molt bé, i Xavi, mira, ara també fent una línia del temps, perquè això també potser ens ajudarà com a entendre potser des de la nostra perspectiva ignorant a nivell de de genètica, clar, ens parlaves d'això, no? De que justament el que esteu estudiant vosaltres és aquesta informació genètica precolombina, no? Abans de l'arribada de Coloma a Amèrica. Nosaltres ara, si veiem aquest punt de la colonització d'Amèrica, podem dir que fa molt de temps, però clar, en temps genètic, per dir-li així, en la relació que té el temps que cal perquè les coses canvien a nivell genètic, podríem dir que fa pocs dies que passa d'això?
Exacte, sí, l'arribada dels europeus a Amèrica, parlant genèticament, és recent, però tot i així es va tenir un impacte molt gran. Bàsicament, no només per la barreja de poblacions, sinó per les conseqüències que va tenir per les poblacions indígenes. Migracions que s'escapen del que podien haver sigut, bàsicament extincions de diferents llinatges, de diferents poblacions, la mortalitat de les poblacions indígenes van ser molt altes. Llavors, tot aquest context històric ha modificat molt el que és la genètica actual d'Amèrica.
Et volia comentar, ja més a tall d'actualitat, jo que sóc a l'empordanesa i que vaig viure de bastant a prop al cas, no sé tu què en penses d'aquests tests genètics que s'estan posant, bueno, de moda, podríem dir, no? No sé si va seguir el cas de Pilar Abel, la que deia que era filla de Salvador Dalí, doncs amb tot això de l'exhumació, sí. Jo des d'aquí, des de Ràdio Vilafant, ho vaig seguir bastant de prop, tu com a persona que estudies l'ADN, doncs què n'opines d'aquest fet, d'aquestes exhumacions, de fer aquests estudis genètics per saber d'això, d'on venen els ancestres?
Jo, com que és la meva disciplina, et diria que em sembla perfecte. Però tots aquests, ara que has dit, aquests estudis que tu et pots mirar d'on vens i tot això, és cert que són estudis reals i que te'n pots fiar, però s'ha d'anar amb cuidado, perquè el que sabem de l'ADN no és molt, encara hi ha moltes coses que encara ens falten per conèixer, però sí que és una eina decisiva i irrefutable en casos forensics, com és el cas d'aquest que comentaves, per veure si era el seu pare o no el seu pare. Llavors, perdó, el que vull dir és que amb aquesta prova forense no hi ha cap mena de dubte. Llavors, sí que va haver-hi molt debat sobre si s'havia d'exhumar o no, però es necessitava la mostra, i llavors en aquesta part de l'exhumació es necessitava l'estudi de l'ADN antic, clar.
Doncs, Xevi, Roca, Sant Joaní, que estàs... Doncs et deixem que segueixis, perquè t'estem trucant a hores intempestives, perquè tu ara mateix estàs a Austràlia, que en concret estàs estudiant a la Universitat a veure si ho pronuncia bé, Adelaide, al sud-est d'Austràlia. Et deixem doncs, que segueixis amb la teva tasca d'investigació. Et seguirem per veure quins descobriments aneu fent.
Moltes gràcies, ha sigut un plaer.
Gràcies, Xevi.
Després d'aquesta interessant entrevista que hem pogut fer des de l'altra punta del món, la tecnologia ens ajuda, jo s'acosta al punt de la una i estem en recta final de programa i ja, no sé vosaltres, però ja entra molta gana,
Jo tinc una gana ja que fa estona que tinc gana.
Doncs va, aprofitem una d'aquestes càpsules que ens prepares de l'Escola d'Hostaleria, explica'ns.
Avui us presento, bé, no us ho presento jo, us ho presentarà un alumne, però bueno, un arròs negre.
Un alumne del casal de l'Escola d'Hostaleria, i ens prepara aquest arròs negre, l'escoltem.
Avui a la cuina del mar i muntanya hem tornat de nou a l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà, concretament al casal d'estiu. I allà ens hem trobat a la Maria Matilde García Gómez, una alumna de 13 anys que ens ha explicat com preparen aquest magnífic arròs negre. Els ingredients.
Els ingredients són arròs, calamar i tinta de calamar, ceba, all i caldo de peix.
L'elaboració.
Per fer-ho fas un sofregit de ceba i all amb calamars i la tinta i quan ja estigui fet li tires l'arròs i el caldo. Més o menys, després de 20 minuts, ja estarà fet i el pots acompanyar d'un alioli. L'hem fet per Masterchef i hem guanyat el millor gust.
Doncs ja sabeu, gent de mar i muntanya, tots cap a la cuina a cuinar aquest magnífic arròs negre.
Doncs aquesta recepta apuntada queda aquí en el receptari del Mar i Muntanya, dels receptes que hem anat fent, doncs aquest recull que anem fent, una bona idea, doncs si estàs preparant el dinar i ens estàs escoltant, doncs ja ho saps.
Hem de dir que nosaltres quan vam anar l'estàvem preparant i tenia molt bona pinta, eh?
Saps què dic, Josep?
Digue'm.
Que jo... Me quedo al Mar i Muntanya.
Tu te quedes? Jo
sí,
també me quedo.
Doncs posem aquest tema, Me quedo, de Lola Índigo.
I d'Aitana.
Me quedo.
Lola
no baila sola. Aitana Índigo. No me esperaba verte aquí. Sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti. Ya no me voy. Me quedo.
Doncs ara sí que l'Aitana i la Lola Índigo no se van, però nosaltres sí que ens en anem perquè acabem programa d'avui, deixem el programa d'avui, ja hem fet la meitat de la penúltima setmana de Mar i Muntanya. Si
estem a l'epicentre d'aquesta setmana, Mercè.
Al centre d'aquesta penúltima setmana de Mar i Muntanya, ja desitjant que arribi el divendres, segur que el nostre company Juanjo López de Ràdio L'Escala, doncs està, bueno, i el nostre company de Salrat també, en Lluís Salabert, segur que també està desitjant veure'ns unes cares el divendres, però tranquils, que encara ens queda el programa de demà dijous, que també serà molt intens i interessant. Ens escoltem demà, Juanjo, des de la distància, des de les zones radiofòniques. Juanjo?
Ens escoltem demà i aviam si tornem a venir a l'Escala. Fem un programa des de la platja, però aquest cop bé, eh? Amb la cerveseta, a la sorra, veus? Sense mullar-nos, eh? Perquè si no et mulles, no passa res, no se t'enganxa la sorra als peus.
Val, perfecte.
Va, ens escoltem demà, macos.
Ens escoltem demà. Lluís Salabert, des de Ràdio Salrà. Tu demà des de Bordils, oi?
Oi tant, demà des de Bordils farem el programa en directe. Tothom que vulgui s'hi pot acostar.
Exacte, doncs acosteu-vos a veure el nostre company Lluís Salabert i nosaltres estarem des d'aquí Vilafant, doncs escoltant-lo des de Vilafant, des de l'Escala, des de Llançà, des de Torroella de Montgrí o des de Sant Joan les Abadesses, doncs escoltant-lo, fent el programa conjuntament. També acomiadem el nostre company Víctor Grau, gràcies per estar amb nosaltres un dia més.
A tu, Mercè, i a tot l'equip.
Gràcies també a en Josep López per estar amb nosaltres també un dia cada dia.
I tant, i també moltes gràcies a qui us parla, la Mercè Mercè Mainé.
Gràcies a vosaltres per acomiadar el programa d'avui. Acabem amb una proposta musical. Així us deixem, amb bon gust de boca per encarar, doncs, agafar energia per demà. Puntuals, a les 11 en punt, més Mar i Muntanya. Us deixem amb aquest tema musical que ens tira el nostre company Víctor Grau. Víctor Grau. Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different, 'cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Can you hear the whispers all across the room? You feel her eyes all over you like cheap perfume. You're beautiful, but misunderstood. So why are you trying to be just like the neighborhood? I can see it, I know what you're feeling. So let me tell you about my little secret. I'm a little crazy underneath this, underneath this. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different, 'cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Do you ever feel like an outcast? You don't have to fit. Come pass me a lighter. We're gonna leave them on fire. We're the sinners and the blessings. I can see it. I know what you're feeling. So let me tell you about my little secret. I'm a little crazy underneath this. Underneath this.
Sembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell de vigilància del mosquit tigre.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
És única. no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.